Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio. Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori. Escolta Penedès en xarxa, amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Vallvei Ràdio i Domenys Ràdio.
De dimarts a divendres, després de l'informatiu local i comarcal, 30 minuts en clau de municipi a Olèrdola Actualitat. Parlem amb els protagonistes del dia a dia al municipi. I els dimecres, entrevista en profunditat a un regidor de l'Ajuntament d'Olèrdola. De dimarts a divendres, a 2:15 del migdia, 8:45 del vespre i 12:15 de la matinada, Olèrdola Actualitat, amb Raimon de Cara.
012. La Generalitat al teu costat. El Consorci per la Normalització Lingüística i el Parla.cat ofereixen cursos per adults, ja sigui presencials, semipresencials o per internet. Millorar els coneixements de català és bàsic per les nostres relacions, tant personals com professionals.
Tinc els cursos de català per poder millorar la meva feina.
Tinguis el nivell que tinguis, millora el teu català. Entra a Parla.cat. 012. La Generalitat al teu costat.
Tots els dimecres a les 10 de la nit, a Canal 20 Ràdio, Peluts. El programa dedicat als animals de companyia més desprotegits, on també es faran ressò d'iniciatives solidàries. Des de Mataró Ràdio i per Canal 20, Peluts. De 10 a 11 de la nit, tots els dimecres.
Peluts, el programa que dona veu als animals abandonats.
De dilluns a divendres, a Canal 20 Ràdio, Canal Esportiu. A les 2 del migdia i amb reposició a les 9 del vespre i a la 1 de la matinada. Els dilluns, els marcadors del cap de setmana. Els dimarts parlem del futbol olerdolenc. Els dimecres, poliesportiu. Els dijous, el futbol base. I els divendres, l'agenda del cap de setmana. De dilluns a divendres, a Canal 20 Ràdio, Canal Esportiu.
La ràdio del Penedès.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Si és divendres, si són les 11 i 7 minuts del matí, i si escoltem aquesta música, és que ens toca parlar de cinema i toca fer-ho amb en Freddy Contreras. Hola, Freddy, bon dia.
Bon dia.
Heu parlat també amb la Sílvia aquesta temporada d'alguns festivals, però ara diguem-ne que estenem la catifa vermella d'un festival que ens queda aquí molt a prop de casa nostra, no?
Sí, i és un dels festivals, podem dir, més alternatius, no? Les pel·lícules que es veuen en aquest festival són molt diferents i sobretot estan dedicades al cinema de terror i fantàstic, i evidentment estem parlant del Festival de Sitges. Mhm. Festival que és, bueno, fa molts anys que es fa i que any rere any té molt d'èxit i sempre doncs, ens agrada portar i parlar-ne una mica d'aquí, del que es veu i de les coses més importants que passen allà, no?
52 edicions d'aquest Festival Internacional de Cinema Fantàstic que va començar de fet ahir, 3, i que acaba el 13 d'octubre, per tant molts dies per veure tot tipus de propostes, no? I que tot Sitges, diguem-ne, es converteix en un gran aparador de cinema, no?
Sí, i de fet, jo us he portat una mostra de 5 pel·lícules i que aquí us vull demostrar la gran diversitat de gènere que hi ha, de diferents tipus de pel·lícules, de actors, directors, directores, històries diferents. Per tant, és un festival que qui li agradi més aquest gènere, jo crec que està d'enhorabona i no s'ho pot perdre.
Sí, perquè a vegades és un gènere, el gènere fantàstic, de terror fins i tot, no? Perquè hi ha propostes també així, no? Clar, que a vegades dius, ho etiquetes a un determinat tipus de pel·lícula i a partir d'aquí, dins aquest marc, es poden fer propostes molt i molt diverses, no?
Exacte, i és això, no? I molts cops aquest gènere també se l'infravalora, no? De que no es poden fer bones pel·lícules o pel·lícules interessants i que està també molt emmarcat en un tipus de públic i crec que hem d'obrir la ment i que de veritat que hi ha propostes, com has dit tu, molt interessants i molt diverses per a gust de tothom.
Si et sembla, Freddy, les comencem a repassar, comencem a desgranar algunes de les propostes que ja ens avisaves i em avisaves a criteri teu, però
sí,
segur
sempre.
Que amb bon criteri, no? Com a bon aficionat de fa temps al cinema, doncs vas tenint cada cop més criteri a mesura que vas veient pel·lícules, no?
Exacte. Ja us dic, he portat 5 pel·lícules una mica perquè veieu la diversitat. I comencem amb un protagonista que és Netflix, que de fet una de les seves pel·lícules és la que va estrenar al festival ahir. Aquesta pel·lícula es diu La Hierba Alta, que de fet ja es pot veure ara a Netflix, està penjada, i que tracta d'un relat de Stephen King, d'aquests relats curts que va escriure ell. Quan sentim Stephen King sempre és un... Ostres, es fan un to de pel·lícules dels llibres d'aquest home i no és per menys, no? És un gran escriptor i evidentment doncs venim de les entregues del Pallasso It i aquí doncs han aprofitat per agafar un altre relat i fer una història angoixant d'un grup de persones que entren a un prat, com diu el títol, d'una herba molt alta i a dintre aquest prat doncs s'hi estan molts dies i sembla mentida i passen moltes coses que no t'esperaries, no? Per tant, és un tipus de terror una mica més del tipus slasher, no? D'aquest de que hi ha algú que va perseguint aquest grup de gent i és un tipus de terror que té molts fans i, per tant, per això es l'he portat.
Una proposta realment interessant i, a part, Stephen King, doncs això com comentaves, no? Molts dels seus llibres s'han transformat en pel·lícules. Suposo que hi ha escriptors, hi ha històries, no? que són fàcilment convertibles en pel·lícules, no? Que ja, quan els llegeixes tens com l'imaginari, no? De dir, a vegades passa, no? Llegeixo això i t'imagines, ostres, això en escena, o ho visualitzes d'una manera molt, molt clara.
Jo entenc que, com tu dius, amb aquest tom els grans cineastes els hi passa, no? Que és molt fàcil, doncs, teixir una pel·lícula gràcies a la bona base que hi ha. I, de fet, també quan dius Stephen King, també és un gran reclam del públic en general. Per tant, també aquí hi ha un cert interès, sempre, no?, monetari, però que mentre es facin pel·lícules de qualitat, i sembla que aquesta, doncs, pels aficionats és una pel·lícula molt decent, per tant, estem, una altra vegada, enhorabona, no?
Per tant, aquells que vulguin una aposta segura, una pel·lícula que de ben segur que els hi pot agradar, han de tornar al clàssic, no?, aquest Stephen King.
Exacte.
No sé si tens més propostes per altres perfils de gent, altres subgèneres dins del gènere.
Sí, aquí també protagonista una altra vegada a Netflix, no?, però canviant totalment de registre, que és una pel·lícula que segueix la història de la sèrie de Breaking Bad. Breaking Bad va acabar fa 4 o 5 anys, una sèrie va ser aclamada pel públic i crítica, que explicava aquesta història d'un professor de química amb càncer que es posava a cuinar metamfetamina amb l'ajuda del seu ajudant, no? Al final, no sé si el puc dir, ja el de la sèrie, vull dir, ha passat 5 o 6 anys, creus que és...
Jo crec que el podem deixar intuir, però di, potser no.
Vale,
ho hem de dir d'alguna manera elegant. Clar, perquè és una sèrie d'aquestes que és com clàssic, no? Seria d'un estil... d'aquestes grans sèries, no?, de rotllo...
El Soprano,
sí,
no?
Vols
dir? Sí.
Vull dir que són sèries molt revisables i potser algú ens està escoltant i recomanem mirar Breaking Bad.
Doncs, a part de que recomanem mirar Breaking Bad, perquè és de veritat una gran sèrie, doncs aquest ajudant del professor de química doncs queda lliure, no? Queda lliure i se'n va. Què passa? Doncs seguim la història d'aquest ajudant i de com el seu passat torna, i ja sigui perquè ve d'aquest passat de les drogues i perquè la policia el persegueix, no? A darrere hi ha el mateix actor, evidentment, hi ha ara un Paul, i segurament sortiran altres personatges de la ficció de Breaking Bad. I també com a director i escriptor tenim a Vince Gilligan, que és el que va crear la sèrie primera. Per tant, tenim un autor que sap
coneix
de què va,
exacte,
coneix el material i, per tant, segurament serà una bona aposta. Aquesta pel·lícula s'estrena a Netflix l'11 d'octubre i, per tant, d'aquí res ja la podrem veure des de casa, que també és interessant.
És una cosa habitual, no?, el fet de... Ho veiem també en moltes pel·lícules, també en ficcions, no?, el fet d'agafar un personatge en concret i a partir d'aquí estirar del fil, no? No el protagonista, sinó un dels personatges que giren al voltant del protagonista.
Exacte, i, de fet, aquest, al final, aquest... El protagonista d'aquesta pel·lícula, a la sèrie original, ja se l'acaba estimant molt i, de fet, és un coprotagonista, no? Vull dir, el professor de química a vegades queda una mica rellevat per aquest personatge. Així doncs, si hi ha una bona història, que crec que hi podria ser, i val la pena, està bé seguir aquestes històries. Sobre... Ja ho diem, si mantenim el mínim de qualitat, almenys de la sèrie, que era molt alt.
I a part que al darrere hi segueixin sent les mateixes persones, doncs m'imagino que també és un altre aval, no?,
sí,
per aquesta proposta.
Exacte, és un plus almenys per confiar-hi. Si després val la pena o no, ho discutirem, però almenys per confiar i veure-la, la pel·lícula està bé.
Perquè un dels casos, ara tornant també a altres pel·lícules o altres sèries, en el cas, per exemple, de Fargo, es va fer al revés, no?, de la pel·lícula van passar les sèries i hi havia com molt les mans al cap, no?, de dir, a veure què faran, si estiren la història. En aquest cas passem de sèrie a pel·lícula, un fenomen diferent,
exacte,
no?
I Fargo va sortir bé, de fet és una sèrie que em sembla que farà la quarta temporada ara, i també va mantenir el plus de qualitat que van tenir els Coen al dirigir Fargo, no? I em sembla que a la sèrie ells hi eren molt poc. Per tant, aquí, si, com hem dit abans, no?, tenim els autors, doncs, originals, doncs, segurament
encara,
anirà
encara més
per
garantia.
Bon camí.
I, a més a més, aquestes dues produccions que ens has portat de Netflix, no?, que està entrant amb força, no es pot parlar de cinema ara sense parlar de Netflix, no?
Sí, de fet, en contra del que podríem pensar, Netflix aposta molt per... una mica per tot, no? Vull dir, poder apostar per aquesta pel·lícula del Camino, que és aquesta del seguiment de Breaking Bad, és algo més segur, però Netflix aposta per idees noves i donar llibertat creativa als autors de les obres, no? I és algo d'admirar, vull dir, amb els temps que corren, que volen anar sempre molt a assegurar una recaptació, doncs està bé que Netflix doni carta lliure i que ens doni dia sí, dia també, perquè és quasi cada dia que ens dona una estrena d'una sèrie d'alguna pel·lícula molt interessant.
I a part la possibilitat també d'accedir al mercat audiovisual d'altres països, no?, que lògicament si no són les grans pel·lícules de l'any, a vegades doncs, potser una pel·lícula francesa o italiana, tampoc cal anar més lluny, no ens arriba si no és la preseleccionada o la seleccionada per representar aquell país als Oscars, no?
Correcte, i a part de que Netflix també fa moltes produccions a altres països, encara que no siguin... Ell les pot distribuir, però Netflix també fa produccions. Per tant, està fent una feina molt interessant i que hi pot haver més opositors o més, bueno, detractors a aquesta plataforma, sobretot grans cineastes, però és interessant el paper que està fent.
Seguim amb més propostes del Festival de Sitges.
Sí, dos molt ràpides. Una es diu Paradise Hills. L'he portat perquè la dirigeix una noia que es diu Alice Weddington. No crec que la conegueu perquè és una noia, és una directora novell i és basca, però va amb aquest sobrenom, no?, d'Alice Weddington. I el que ha fet és una pel·lícula d'un internat de noies joves que van allà per ser noies 10, evidentment, per després un propòsit de casar-se i ser bones esposes, no? Això que podria ser molt... Molt d'abans, una cosa molt tancada de ment i molt ja una mica podrida, no? Doncs, evidentment, hi ha una noia que no vol acceptar això i va descobrint que aquest internat hi ha coses molt fosques. És una pel·lícula molt interessant, a part de la temàtica, no?, i d'aquest empoderament femení, es veu d'estètica. L'estètica és una cosa molt... tot i que és algo com molt fosc, el tema... L'estètica és
el color...
molt de color, molt. I hi ha una imaginària darrere que és molt interessant i per aquesta noia, per aquesta directora molt novell, jo auguro un gran recorregut perquè ja té algunes projeccions tancades ja de producció americana. Per tant, és molt interessant.
L'anirem seguint. I una altra proposta, no? També.
Sí, exacte. L'última també és una pel·lícula espanyola d'un director també novell que es diu Aritz Moreno, que es diu Ventajas de viajar en tren. explica la història d'una dona que tanca el seu marit en un psiquiàtric, el tanca, el fa tancar, i coneix un professional d'aquest psiquiàtric, un psiquiatre, i li explica la història d'un pacient que va tenir fa molt de temps. La història, com no podria ser, és alguna molt boig, molt fantàstic, del prototip del Festival de Sitges, no? I podem veure que hi ha un gran nombre d'actors i actrius, podrien ser els vengadores espanyols d'aquesta producció. Per ser nova i tan rara, és raro que hi hagin actors i actrius de tant nivell, però pot ser una pel·lícula molt interessant que es deixi veure i que sigui també l'inici d'una carrera cinematogràfica d'un gran director.
Doncs n'estarem pendents d'aquests dos últims directors novells i també doncs, jo crec que la gent ja pot anar prenent nota de Sitges i d'aquestes propostes que els hi recomanes veure en aquest festival. Però, a més, la grossa, no?, ens espera ara.
Sí, perquè ja vam dir que... Bueno, vaig comentar que aniria portant pel·lícules que jo creia que podrien rebentar els Oscars i aquí, doncs, avui se n'estrena una altra, que és la del Joker.
¿Quiere dejar de molestar a mi hijo?
Lo siento.
Arthur, tengo malas noticias para ti. Esta es la última vez que te veo.
No escucha, ¿verdad? Me hace las mismas preguntas cada semana. ¿Qué tal el trabajo? ¿Has tenido pensamientos negativos? Yo solo tengo pensamientos negativos.
Y para terminar, aquí todo el mundo cree que podría hacer mi trabajo. Vean a este payaso.
Cuando de pequeño decía que iba a ser cómico, todos se reían de mí. Bueno, pues ahora nadie se ríe.
Me pregunto por qué será.
He pasado toda la vida sin saber si realmente existía, pero existo y la gente está empezando a darse cuenta.
¿Te parece gracioso? ¿Te hace gracia?
Bé, doncs, peliculón. Es promet un peliculón com a protagonista, aquest villano i arxinamic de Batman, no? Interpretadíssim d'una manera, bueno, l'actor protagonista diuen. Bestial.
Sí, jo crec que, perquè abans ho parlàvem, no?, fora de micro, que poder una altra pel·lícula d'aquest personatge, que és el Joker, no?, aquest, com has dit, l'enemic de Batman per excel·lència, poder fa mandra, i de fet també en un principi quan es va anunciar aquesta pel·lícula pensava, ostres, una altra vegada, perquè aquest personatge s'ha interpretat moltes vegades i podem dir que la més recent, la més nova, que és la de Jared Leto, va quedar una mica descafeinada, no?, una mica decepcionant. I clar, ens comencen a posar que Joaquin Phoenix es posarà allà a interpretar-lo, llavors la cosa començava, semblava que millorava, no?, i de fet, la pel·lícula diuen que és ell. La pel·lícula es posa al servei de Joaquin Phoenix, que fa una interpretació que està ben avalada per tots els crítics que l'han vist, que han pogut veure aquesta pel·lícula, no? I és un gran actor, ja se sap això, i té molts bons papers. Jo reivindico, per exemple, el seu paper de Her, un noi que s'enamora d'una intel·ligència artificial, que poder no és un paper molt dramàtic, però que allà està molt bé, i aquí doncs passa totalment, se'n va a un altre tipus de registre i fa d'aquest pallasso, no? que hem de dir, no? És una història d'inicis del Joker, que al principi és una persona que té els seus trastorns mentals, però aparentment a partir d'aquí tampoc no el veus un psicòpata, però veus com la societat el tractant, el va maltractant fins que ell explota i es transforma en aquest pallasso del crim.
Mm-hmm. Et serveix també per entendre, no?, perquè acabes sent un dels dolents més malvats de la història del cinema, no? Aquesta mena de garrotades que va rebent tota l'estona és una constant, també ja es veu al tràiler, no?, un pallasso que actua al carrer, que el peguen al metro, és a dir, i totes aquestes garrotades ja amb una certa, que li falta un bull, no?, ja d'inici.
Exacte.
M'imagino que l'acaben trastornant.
És el detonant, no?
Sí.
Clar, això també és veritat que, i molts crítics que ja l'han vista, diuen que al ser un personatge que al principi és tan humà, no?, que podria ser una persona que tinguéssim al costat ara mateix, al carrer, doncs fa que sentis certa empatia per aquest personatge. I això és dolent, no?, perquè sembla que deixin com el Joker com un heroi, i sobretot després perquè es torna com el nucli d'una revolució de la ciutat de Gotham, no? I llavors sembla que faci també una apologia cap a la violència. I tot això s'han anat queixant alguns crítics segurament més rancis, no?, de que no saben que hi ha una certa barrera entre ficció i realitat. Però bé, a part d'aquesta polèmica, sabem que va guanyar el Lleó d'Or de Venècia, perquè fa unes setmanes ho vaig comentar, i per tant, tot sembla indicar que als Oscars també hi haurà algun premi.
Mm-hmm. Deixarem que la vegin els nostres oients i a veure què els hi sembla. D'entrada, molt bona pinta. I passem d'aquest personatge malvat a la música d'una de les grans.
Amazing grace, how sweet.
What do you want with your old preacher?
I'm here to seek your advice.
Like me. Are you contemplating a life of solitude? People like you too much. Besides, Wilbur, you have work to do.
Un documental musical que reviu, perquè recordem que ens va deixar fa poc Aretha Franklin, i d'entrada, gènere documental, per tant, no és una ficció basada en, sinó que és un documental pròpiament dit, no?
Exacte, no hi ha cap actriu que interpreti Aretha Franklin, i és això, no? L'explica o ensenya les gravacions d'un concert que va fer a una església de Los Angeles, i Sidney Pollack va tenir aquest material, que és el director que ho va gravar, no?, va tenir aquest material guardat durant molt de temps, i quan aquest director també va morir, va demanar que, sisplau, que es completés aquesta pel·lícula, i així doncs ho han anat fent, i ara tenim aquest documental d'aquesta gran cantant que ha marcat, bueno, que és un referent, no?, i ha marcat moltes vides per la seva música i per ser un exemple. Mm-hmm. Per tant, està bé reivindicar-la. Ja ho has dit, és un gènere documental i no hem d'esperar gaires, com ho diem, o sigui, els gèneres musicals el que acostumen a fer és exaltar la figura del cantant, no? No, no veiem aquests efectismes, sinó que tenim la vida original d'aquesta dona que, com has dit, ens va, bueno, va morir el 2018.
I a part amb la participació també de dos integrants del Rolling Stones, aquesta pel·lícula de Mick Jagger i de Charlie Watts, que a més acaben de complementar aquest univers, no?
Per tant, per als amants de la música, crec que també és una gran oportunitat i una gran pel·lícula.
I passem ara a una pel·lícula espanyola, i si hem obert amb Netflix, tanquem amb Netflix.
Exacte.
¿Cuántas veces has estado ya aquí, Héctor?
Siete.
¿Qué te dije la última vez?
Muchas cosas.
La última cosa que te dije.
Que no me pasabas ni una más.
¿Y la penúltima vez que te vi?
No me pasabas ni una más.
¿Y qué conclusión sacas de todo esto?
Que mientes.
Dos días, ¿eh? Dos días de mayor de edad y ahí te quedas.
¿Ahí dónde?
Ahí donde tú quieras, Héctor, pero sin mí.
Entonces, como siempre, ¿qué hay que hacer?
Un director consolidat espanyol, Daniel Sánchez Arévalo, que ens porta a 17, no? Que se centra en la història d'un nen una mica problemàtic.
Sí, és això, que dius, un nen problemàtic que està internat a un centre i li ofereixen, doncs, com a teràpia, no?, cuidar uns gossos que estan en mal estat. Ell s'encarinya d'un gos i aquell gos, doncs, és adoptat. Doncs ell s'escapa a buscar aquest gos, no? Llavors és una mica la història de que un noi, doncs, amb problemes, troba una cosa que li agrada, no? I aconsegueix superar-se i suposo que millorar com a persona gràcies a una relació, i així amb un animal o amb el seu germà, que també l'ajuda a buscar aquest gos.
I a part amb el punt aquest, que és un noi que té 17 anys, no? I que tampoc pot fer gaires bogeries, no? És una cosa que li diu precisament, que es veu al tràiler, no? Amb el seu germà, de dir, és que d'aquí pocs mesos fas 18 anys, centra't.
Sí, encara li queda, no? Però encara li queda un punt de maduresa. Una mica remarcar el paper de Daniel Sánchez Arévalo, que és aquest director que ja va triomfar amb la seva primera pel·lícula i fa pel·lícules molt interessants i que sempre es dediquen a veure com els personatges amb problemes ho superen.
Mm-hmm. Per tant, una proposta també per això, no? De fer un exercici de superació. I com a curiositat pels oients d'aquesta casa, que segur que veuen la sèrie Sobre la taula com si fos ahir de TV3, el protagonista, aquest, el Biel Montoro, el que interpreta aquest noi, doncs és fa d'un dels protagonistes de la sèrie del migdia, que segur que el relacionen, el personatge del Manel.
I ja està bé, no? Vull dir que...
Ja està bé.
Un català, per
aquí. Un català. Doncs moltíssimes gràcies, Freddy.
A vosaltres.
Ens ha agradat molt això. Que vagi molt bé.
Fins la setmana que ve.
Fins la setmana vinent.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Són 11:45. És moment de tornar amb el darrer contacte pel que fa a la informació dins del Penedès en xarxa. Des d'aquesta casa, Ràdio Vilafranca, us parla Sergi Anson. Començarem explicant que alerten de la presència de senglars en zones urbanes de l'Arbós i de Banyeres. Ens ho explica des de diumenge en Ràdio Lourdes Meronyo. Molt bon dia.
Bon dia. Grups de porcs senglars han tornat a ser vistos aquesta setmana en zones urbanes del Baix Penedès. L'Ajuntament de Banyeres del Penedès va publicar aquest passat dimarts un vídeo de diversos porcs senglars que travessaven la carretera que va de l'Arbós a Banyeres a l'altura de la gasolinera. El vídeo el van fer arribar al consistori alguns veïns del municipi. Des de l'Ajuntament van demanar prudència als que circulaven per aquesta carretera, afegint que ningú s'apropés als animals. La situació s'ha repetit aquest dijous 3 d'octubre quan alguns veïns han vist els porcs senglars a la rotonda de l'estació de tren de l'Arbós. La presència dels porcs senglars en zones urbanes és cada cop més habitual i els últims mesos han vist en llocs com Calafell o Llorenç del Penedès. En algunes ocasions la seva presència al mig de les carreteres ha causat accidents de trànsit, especialment de nit, raó per la qual es demana precaució entre els conductors quan se'n detecta un grup. Des de la Federació Catalana de Caça de Tarragona han alertat recentment del problema que suposa la sobrepoblació dels senglars a la regió i, en general, a tot Catalunya. De moment, s'ha optat per ampliar el període de batudes de senglars per fer el control poblacional. Si abans es feien d'octubre a febrer, ara es fan de setembre a març.
Continuem i ho farem explicant que comença el segon grup de suport a la criança per a pares i mares d'infants de 0 a 3 anys de Cunit. En té més detalls David Canto des de Bellvei Ràdio. Molt bon dia.
Bon dia. Arrencarà el proper 10 d'octubre i està destinat a mares i pares joves i prioritàriament a famílies monomarentals que tinguin criatures de 0 a 3 anys. És una iniciativa de la Regidoria d'Igualtat i Dona de l'Ajuntament de Cunit en col·laboració amb els serveis socials i el centre de salut del municipi. Les persones participants han estat derivades per aquests dos serveis. El grup està conduït per una psicòloga i el seu objectiu és dotar les mares i pares de les competències, coneixements i suport emocional per fer front a la tasca de la criança i l'educació dels infants més petits. Es farà un especial incís en la corresponsabilitat en la criança i l'educació compartida entre mare i pare, en la conciliació familiar i laboral, en el teixit familiar i social com a eina de suport en la criança, en els aspectes bàsics de la criança i l'educació dels infants, així com de la xarxa assistencial de suport.
També us volem parlar de Rabassa Morta, l'obra d'Helena Olesa, que guanya la cinquena edició del Premi de Novel·la Curta Celler de Lletres. Des de Ràdio Sant Sadurní ens explica Eli Jiménez. Bon dia.
Bon dia. La sadorinenca Helena Olesa s'endú la cinquena edició del Premi de Novel·la Curta Celler de Lletres amb la seva obra Rabassa Morta, que se situa entre la segona meitat del segle XIX i principis del segle XX, amb la pagesia com a element vertebrador. El certamen que organitza la Regidoria de Cultura i la Biblioteca Municipal Ramon Bosch de Noia va néixer amb la voluntat de fomentar la creació de literatura al voltant del món vitivinícola. El premi està dotat amb 500 euros i un lot de productes locals, 25 exemplars, a més de la publicació del llibre, que enguany anirà a càrrec d'Edicions Saldonà. L'anunci de la guanyadora del Premi Celler de Lletres ha donat el tret de sortida a un programa d'actes i activitats que es duran a terme aquest mes d'octubre sota el paraigües de la iniciativa Biblioteques amb D.O. i en aquesta edició compta amb el suport de Caves Font Pinet.
I també us volem parlar de la cursa de la muntanya Pujada al Castell d'Olèrdola, que preveu arribar als 150 inscrits. Des de Canal Vint Ràdio ens explica Raimon de Cara. Molt bon dia.
Bon dia. El ritme d'inscripcions fa preveure que aquest diumenge la xifra de participants a la 20a cursa de muntanya Pujada al Castell d'Olèrdola superarà àmpliament els registres de la passada edició i s'arribarà als 150 corredors. Aquest dijous al matí ja eren 110 les inscripcions formalitzades. Des del Club BTT del Bressol, l'entitat organitzadora, valoren que el fet de no coincidir en cap altra cursa propera i de formar part de la 7a Lliga de Curses de Muntanya del Gran Penedès haurien estat factors que explicarien aquesta remuntada de participants. I és que la prova, en els seus inicis, acollia centenars de corredors, però ja en l'edició de l'any passat es va estar per sota de la cinquantena. La d'Olèrdola és la desena de les 14 proves incloses en la Lliga. L'atractiu recorregut, de prop de 15 quilòmetres, transcorre pel Parc d'Olèrdola i té una exigent ascensió al castell. De manera paral·lela, també es convoca una caminada que permetrà conèixer barraques de pedra seca del municipi.
I acabarem des de Ràdio Vilafranca explicant-vos que les aules d'extensió universitària per a la gent gran de Vilafranca iniciaven ahir un nou curs amb la conferència de Vicenç Villatoro, actualitat de l'Oda a Espanya de Joan Maragall. Villatoro va parlar, doncs, de la vigència d'aquesta obra, tot destacant el seu valor literari i polític. Segons Villatoro, Maragall va plantejar amb el contingut del seu text, escrit l'any 1898, tres opcions al voltant de la relació entre Catalunya i l'Estat espanyol. Villatoro va pronunciar la seva conferència amb l'auditori del Fòrum Verger Balaguer completament ple. Poc abans que comencés l'acte, el president de les aules destacava que compten amb 320 alumnes.
Penedès en xarxa.
Un programa on pots escoltar la millor música country del moment. Tot country, els dijous a les 10 de la nit. Programa produït i presentat pel Frank.
Tot country, el programa dedicat a la música que ens agrada escoltar i ballar. Un espai sense cap altra pretensió que la de passar una bona estona tots plegats.
Penedès en xarxa. El magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio. Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori. Escolta Penedès en xarxa, amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Vallvei Ràdio i Domenys Ràdio.
La Generalitat al teu costat. El Consorci per la Normalització Lingüística i el Parla.cat ofereixen cursos per adults, ja sigui presencials, semipresencials o per internet. Millorar els coneixements de català és bàsic per les nostres relacions, tant personals com professionals.
Tinc els cursos de català per poder millorar la meva feina.
Tinguis el nivell que tinguis, millora el teu català. Entra a Parla.cat. 012. La Generalitat al teu costat.
Els caps de setmana són per recordar. Joan Enric Vidal presenta un programa històric per reviure les cançons de sempre. Para que no me olvides.
T'espero els festius amb aquest punt del dial perquè recordis amb mi aquelles cançons inoblidables que formen part de la teva vida.
Para que no me olvides.
Para que no me olvides. Tots els dissabtes, diumenges i festius a Canal Vint Ràdio. Para que no me olvides, amb Joan Enric Vidal, a Canal Vint Ràdio.
La música de ball dels anys 90 segueix viva. Som la generació que ballàvem amb el cor i sempre amb energia positiva. Rhythm is a Dancer, el repàs a més de 20 anys de música Remember.
Hola família, sóc DJ Flecky. Cada setmana repassem els temes que ja formen part de la teva vida. Passant pel dance, la màquina. Hardcore, edicions especials, temes exclusius i també DJs col·laboradors. Rhythm is a Danger, dimarts i divendres de 10 a 12 de la nit a Canal 20, Ràdio Olèrdula, 77.0 de la FM. Des d'Olèrdula.
...21 minuts i arribarem a les 12 del migdia.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
I com cada divendres acabarem amb una entrevista, amb una estona de conversa, avui i en el marc d'una setmana repleta d'activitat política, amb el segon aniversari de l'1 d'octubre i en uns dies a presentència, s'asseuen aquí a la nostra taula els estudis de Ràdio Vilafranca, el Jordi Parellada, president d'Òmnium Cultural a l'Alt Penedès, i Jaume Marfany, de La Crida. Bon dia a tots dos.
Bon dia.
Bon dia.
Com ho dèiem, estem encara una mica de ressaca, podríem dir, d'aquest aniversari del 1 d'octubre, un aniversari del 1 d'octubre que ja, en el teu cas, Jordi, ens comentaves als micròfons de Ràdio Vilafranca i de Penedès Televisió, que estàveu molt i molt satisfets amb la participació, sobretot de l'acte del propi 1, no? A les 8 del vespre, amb aquesta conferència de l'Oto, recordem, i després també amb la lectura dels diferents manifestos i la participació dels músics, no?
Sí, exactament, ha sigut una setmana intensa perquè des de Tot República hem organitzat una setmana plena d'activitats i de diferent caire, diguem-ne, des de les conferències, exposicions, documentals, mostra folklòrica i finalment aquest dia 1 amb els parlaments i els manifests aquests en relació a la reivindicació de l'1 d'octubre. I realment hem tingut moltíssima participació en tots els actes, concretament aquest. Calculàvem al voltant d'un miler de persones en el parc del 1 d'octubre. Vull dir que en aquest sentit estem molt satisfets de la participació i el que observem és que hi ha moltes ganes de que això de l'1 d'octubre no quedi en el passat i continuï sent vigent.
A mi m'agradaria remarcar que aquests actes han estat organitzats per Tot República, perquè, esclar, Tot República precisament és la importància, és la varietat, diguem-ne, d'associacions, de grups que hi ha dins de Tot República i la transversalitat, no? I la unitat, diguem-ne, això que estem demanant tant des de sempre, no? I Tot República això ho representa molt bé, vull dir, totes aquestes entitats i organitzacions i grups que hi ha dins de l'organització.
Que la recordem són el Comitè de Llibertat, l'ANC, Òmnium, Marxa de Torxes, Crida, també els CDRs, per tant, moltes entitats, col·lectius, associacions junts, no? Parlaves, apuntaves això de l'unitat, no? Mm-hmm. Sembla que és un desig cada vegada més utòpic perquè es tiren bastant els plats pel cap, no?
És més un desig que una realitat, sempre ho ha sigut. Els partits polítics, doncs, tenen les seves pròpies estratègies i les seves pròpies línies d'actuació i jo crec que en aquests moments potser no podem ja demanar unitat des del punt de vista d'una llista per presentar-se a eleccions, però sí que estem en condicions d'exigir, no de demanar, sinó d'exigir una estratègia unitària, no una unitat estratègica, sinó una estratègia unitària. En aquest cas, l'ordre és important. És a dir, primer cal elaborar l'estratègia i llavors, sobre aquesta estratègia, posar-se tots d'acord.
I, a més, jo afegiria que el que és la ciutadania, el que és el poble, exigeix aquesta unitat. Malgrat que els partits tenen els seus funcionaments interns i cadascú procura buscar el seu millor posicionament, el poble demana aquesta unitat i crec que existeix aquesta unitat d'esforç.
Hi ha alguns fets, diguem-ne, que sembla que apuntin cap a aquesta tendència a la unitat, no? Per exemple, quan parlem del tsunami democràtic, doncs estem parlant d'unes accions que sembla ser, doncs, que han sorgit precisament una mica des de dalt, no? O sigui, per tant, han sorgit des del Consell per la República i des dels partits i associacions que estan integrats allà, no? També sembla que de cara al que s'està preparant com a resposta a la sentència, doncs també està comptant no únicament amb els de sempre, que són Assemblea, Òmnium, etc., sinó també amb els partits polítics. Sembla que tot va apuntant cap a aquesta estratègia unitària, que esperem que sí, que sigui realitat.
En quin moment es va fer, vosaltres quan analitzeu, sempre les coses són més fàcils d'analitzar en perspectiva, no? En quin moment es va produir aquest clic, no? I a partir d'aquí tothom va començar a anar una mica per la seva banda. Com ho veieu? En el cas, per exemple, doncs, dels líders polítics, no? Evidentment, aquestes presons preventives han desmoralitzat, no? Qualsevol mena de lideratge conjunt d'aquesta unitat, no? Els representants que hi havia abans sí que pregonaven i feien més aquesta unitat, i després m'imagino que per les circumstàncies s'ha anat esquerdant una mica, no?
Potser, a veure, ho matisaré d'alguna manera. Jo penso que l'esperit d'octubre existia els dies previs al referèndum, o les setmanes o mesos inclús previs al referèndum, va continuar després, i sí que després hi ha hagut unes reaccions degut al descabezamiento que ens deia aquella senyora, de líders de partits i líders d'entitats socials, entitats civils. Això sí que ha fet trontollar, però estem en una fase de superació ja de totes aquestes històries, d'aquests moments. Són molt durs i és molt cruel que estiguin encara tancats a la presó i que estiguem pendents d'una sentència que segurament serà molt dura, però tot això s'ha superat i hem deixat de lamentar-nos, diguem-ne, per continuar i dir som ferms i continuem amb la nostra línia, tenim perseverança, creiem en el nostre país i el que volem és continuar la feina que uns han començat.
Mm-hmm. Jo crec que hi ha hagut un problema important pel que fa, diguem-ne, a les organitzacions polítiques, estrictament polítiques, als partits polítics, que és que el moviment independentista, el procés d'independència no hauria de ser dirigit des de la presó. Malgrat el que tots sentim, tenim respecte, tenim admiració, tenim afecte per la gent que hi està tancada, alguns tenim amics allà, per tant, deixant això a banda, el procés independentista no es pot dirigir des de la presó, perquè la presó, vulguis o no, condiciona molt. I després de 2 anys de presó és molt complicat doncs, intentar dirigir des d'aquest lloc doncs, tot el procés. I això és potser una de les coses que ha perjudicat, en aquest cas, els partits polítics. No? La gent, ho estem veient i sempre ho hem vist, sempre hi és i sempre està a punt i moltes vegades doncs, passa pel davant. De fet, l'1 d'octubre va ser un èxit gràcies bàsicament a la gent, bàsicament a la gent. És veritat que els partits van fer la seva feina abans, però el dia 1 d'octubre, si hi va haver referèndum i si es va poder votar i si es van defensar els col·legis i si hi va haver urnes, etc, va ser per la gent.
I a més ara ens trobem també, d'aquí pocs dies entrarem en un període preelectoral, aquestes eleccions del 10 de novembre, a les Corts Espanyoles, per aquesta fallida investidura, a més amb un nou actor, la CUP, que ara mateix es troba recollint firmes per concórrer en aquestes eleccions, també amb un avís del 155, sembla que bastant unànime entre tots els partits, perquè si més no, a Mas País i se'ls havia dit Errejón l'altre dia feia unes declaracions de no li donaria suport a un 155, però no seria una condició per no pactar amb Pedro Sánchez. I també amb aquesta moció de censura de dilluns vinent presentada al Parlament de Catalunya contra Quim Torra, no? Davant de tot aquest guirigall, podríem dir, d'amenaces i de pressions, també aquestes detencions del CDR, quina ha de ser la resposta? Sí que ho heu repetit moltes vegades, i com s'ha de reaccionar davant de totes aquestes coses?
A veure, és complicat resumir-ho això, però jo diria que des de molt abans de l'1 d'octubre, del referèndum, existia unes amenaces de l'Estat, hi havia unes ganes de fer por. Després, amb l'1 d'octubre, es va exercir aquest terrorisme d'Estat, aquesta vulneració dels drets més fonamentals, aquest apallissament de la gent de forma violenta per les forces de seguretat de l'Estat. I això ha continuat sent així, amb repressions, amb amenaces, amb fer por, amb enviar soldats, amb enviar policia, en detenir aquesta setmana passada o fa uns dies, bueno, fa uns quants dies, de tenir a 9 membres de CDR suposats amb un supòsit de construir bombes per fer uns atemptats i violència, cosa que s'han anat imaginant o que s'han anat creant per crear-se tota aquesta història, aquests relats que es diu ara, per poder portar i reprimir a la gent, per fer por. Això va començar abans de l'1 d'octubre del 2017 i encara continua. I estan fent totes les accions. Tot el que és aquestes accions de fer por, d'amenaces contínues, la moció de censura amb el Torra, què és? És una representació més d'aquest teatre que alguns partits intenten fer. Saben que no tindrà cap efecte, però és llançar benzina al foc, no? I continuar amb aquestes coses. Això, amb la nostra perseverança, amb la nostra no violència, amb el nostre continuant sent-hi i amb la pressió aquesta de que volem un canvi i volem aquest nou estat català, això ha de continuar així i ens ha de permetre ser valents i defensar-nos com cal.
I tot això amb uns dies, com dèiem a l'inici, presentència, no? Uh-huh. Fins a quin punt condicionen tot aquest seguit d'accions el fet de que estiguem en les dades que estiguem i estiguem en les dates doncs, que ha de sortir aquesta sentència, probablement, ja ho heu dit molts de vosaltres, doncs, bastant dura, amb bastants anys de presó pels líders independentistes, no?
De fet, agafant el fil del Jordi, jo diria que hi ha una data important, que és el 2015. Jo, per mi, el 2015, després de la consulta del 9 de novembre, és quan l'Estat comença a muntar una veritable operació d'Estat, una operació d'Estat en la qual intervenen no únicament els governs i els partits polítics, sinó que també intervé la justícia espanyola, els mitjans de comunicació, evidentment les èlits econòmiques sempre hi són al darrere de tot. A partir del 2015 pensem que hi ha, per exemple, unes lleis de les quals ara es parla molt, com és la Llei de Seguretat Nacional o la Llei de Seguretat Ciutadana, que són aprovades i modificades al 2015. És a dir, que és a partir del 2015 quan l'Estat se n'adona segurament de la realitat del moviment independentista, de la capacitat del moviment independentista després d'aquell 9 de novembre de tirar endavant, i és quan comença a autoprotegir-se i a preparar-se, no? I llavors es comença a construir aquest relat. Els interessa moltíssim, moltíssim, és cabdal per ells lligar moviment independentista amb violència, això els interessa moltíssim, per això ho han intentat amb el judici els presos polítics i ho estan intentant ara amb el CDR, perquè és la clau que ells tenen a la mà per poder, diguem-ne, reprimir. És evident que en aquests moments tots estem expectants per la sentència, una sentència que segurament no estava escrita, segurament l'han escrit ara, però que tots sabíem més o menys com acabaria, i molt ens sabem de que aquesta sentència serà dura, i per tant la resposta ha de ser en consonància. La resposta, la gent només pot respondre d'una manera, que és a través de la desobediència civil. Ara també en parlem molt de desobediència civil, però hauria de quedar molt clar què significa desobediència civil, quins són els riscos que comporta i com n'ha d'estar preparada la gent que exerceixi la desobediència civil.
I posaré un altre tema sobre la taula, ho llegíem aquest matí al diari Ara. Un grup de juristes, entitats i nou lesionats han presentat a l'Audiència Nacional una querella contra Nieto, Pérez de los Cobos i Millo, partint de la idea que l'actuació dels agents pot constituir un crim contra la humanitat perquè es va tractar d'un atac, diuen textualment, generalitzat, sistemàtic i programat contra la població catalana. Amb el codi penal espanyol a la mà, podria tractar-se, diuen els experts, d'un crim contra la humanitat. No sé quina lectura en feu.
Dues. Una, això ja ho hauríem d'haver fet fa dies, i dues, això és una evidència que han actuat així. Hi havia una línia de comandament que no sé si són aquests quatre o aquí se'n podrien afegir tres o quatre més o no sé quants més, però que això és una evidència. Són aquells supòsits o aquells pensaments que tots tenim de que hi ha hagut certes moviments, certes accions premeditades que algú ha decidit i que malauradament hi són i continuen sent i es continuen fent, algunes que les han pogut titllar com a clavegueres de l'Estat i d'altres que han quedat o són no tan visibles, però és una evidència de que això és una eina que utilitza l'Estat per continuar fent aquesta pressió i buscant el millor moment per atacar Catalunya o per desmembrar-la del tot.
Entenc que aquesta última denúncia o querella doncs, forma part també d'una línia que potser no se n'ha parlat massa, que és la línia de l'estratègia judicial del moviment independentista. Entenc que és una bona estratègia, vull dir, l'Estat, de fet, podríem dir que està força acorralat des del punt de vista judicial en molts punts, internacionalment i també des de l'interior, i això, malgrat que se'n va sortint i se n'acabarà segurament sortint de moltes d'aquestes denúncies o querelles, però és evident que forma part de... és una bona estratègia per intentar acorralar una mica l'Estat.
En el cas que hi hagi una sentència dura, en el cas que s'acabi reconeixent aquesta mena de delictes o d'altres de similars, teniu la sensació que passarà una mica com ha passat en altres casos, que des de la Unió Europea d'aquí 10-15 anys es dirà, mira, això no es va fer bé, però aquesta gent ja s'haurà passat 10 o 15 anys a la presó?
Probablement sigui així, perquè evidentment en aquests moments a Europa, i quan diem Europa diem els estats, perquè cada estat actua per si sol, i evidentment el conjunt el marquen les pressions dels estats. En aquest moment Europa no està fent suport ni està fent la defensa del que hauria de ser una part dels seus ciutadans. Els catalans som ciutadans europeus i no està fent aquesta defensa, encara que sí, i es limita a dir que això és un afer intern d'Espanya, i tant els hi fa que a Espanya hi hagi més o menys democràcia. És un afer intern i ja s'espavilaran. Evidentment, tot això traspua, tot això se'n fa ressò a diferents països, diferents mitjans internacionals, i la gent se'n fa creus de que passin aquestes coses en aquests moments. Amb la qual és probable que hi arribin, o en algun cas hi han arribat, recomanacions o indicacions de que a Espanya que rectifiquin, facin canvis o deixin de tenir els presoners a la presó, els presos polítics a la presó, però evidentment Espanya o l'Estat en fa cas omís i continua fent la seva repressió a la seva manera i amb les seves línies antidemocràtiques, diria jo.
Sí, és bo diferenciar això entre el que diem Europa i el que diem els estats europeus, no? O la mateixa Unió Europea, no? Una cosa és l'opinió pública europea amb la qual s'hi pot anar incidint per crear una empatia, crear un suport internacional, i una altra cosa són els estats. Vull dir, per aquests estats, en aquests moments, i per la pròpia Unió Europea, Catalunya no representa un problema. I ells només reaccionaran o només es mouran si Catalunya realment és un problema. Pot esdevenir un problema per la Unió Europea. I això depèn en bona part del que pugui fer la gent.
I nosaltres haurem de deixar la conversa aquí, perquè en Jordi ens ha triat una cançó, no? Per acabar el programa d'avui, també vinculada amb aquesta qüestió, us vam demanar, de fet, de manera coral, que triéssiu una cançó, i d'entrada hem de dir que anaves pel País Petit, no, de Lluís Guilherme, un gran tema,
sí.
Però al final...
Mira, és la decisió aquella final de... Ostres, quina pensem? La del el meu país, del llac, que és... és una cançó que tots coneixem, que tots tenim al cap i que mostra la nostra estima cap al país, doncs pensava que potser aquesta, però també he pensat que tenim un jovent molt interessant al país, que a vegades se'ls diu que no participen o que no reaccionen, i jo penso que no és així, que cadascú actua de la seva manera, i per tant una cançó, una música que en aquests moments sona en molt dels joves que tenim al voltant és Alçats, del grup ara m'ha marxat el grup.
Antídot.
I penso que és una cançó prou potent, prou reivindicativa com per escoltar-la i dedicar-la a tota la gent que...
Sí, jo, si em permets, només afegiria que els joves vull dir, hi són quan toca, vull dir, hi van ser-hi l'1 d'octubre i el 3 d'octubre. Ara tenim ja el sindicat d'estudiants que ha anunciat una vaga de 3 dies quan hi hagi la sentència. Per tant, els joves hi són de manera diferent, és evident, no actuen de la mateixa manera que la gent més gran, però hi són.
Bé, doncs nosaltres acabarem el Penedès en xarxa d'avui. Ens acomiadem l'equip de Canal 20, Ràdio Sant Sadurní, Domeny Ràdio, Bellvei Ràdio i Ràdio Vilafranca, i ens acomiadem amb aquesta cançó, Alçats d'Antídot.
Somnis atrapats a la tela d'aranya, il·lusions perdudes al fons del calaix. Vestint amb silencis els dies que passen, ignorant que un dia els van fer tremolar. Places i carrers plens d'honor i enyorança d'aquella tardor que ja no marxarà. Disfressen la fera de democràcia, res ens aturarà. La grandesa d'aquest poble amb les lluites compartides, la mirada inabastable. Amb l'orgull d'aquesta terra, l'empenta com a bandera, la dignitat mai no s'enterra. Tots els saps, un cop més, som la veu del poble. Tot com modesta, baix un cop més, escriurem la història.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.